Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa. Estrenem novembre, som dilluns 4 de novembre de 2024 i us acompanyarem des d'ara i fins les 12, menys 2 minuts. Són 3 hores de ràdio que farem plegats des de Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca, des d'on us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Molt pendents del temps al llarg d'aquest matí, d'aquest cel, tot i que sembla que almenys ara tenim unes hores de tranquil·litat, que el pitjor ja ha passat i no ha estat pas greu ni a l'alt ni al baix Penedès. Tot i així, pendents a tota hora d'aquesta previsió i d'aquestes alertes. Els dilluns, després del sumari, ens hi posem amb totes les ganes i amb la roda d'actualitat, una petita secció on us presentem la setmana. Despleguem aquests 7 dies, dia a dia i municipi a municipi per explicar com anirà, què passarà. I així ens plantarem a 9:45. El primer flash informatiu són aquests 5 minuts. Són 3 dosis al llarg de cada matí d'actualitat en clau alt i baix Penedès. Després d'aquest primer flash informatiu, els esports amb resultats, marcadors, l'anàlisi i la veu dels protagonistes del cap de setmana. Obrirem la segona hora a les 10:06, tot parlant de l'Eva Ludens, un dels molts projectes que desplega el festival en veu alta al Penedès i que consisteix en dur la narració i la tradició oral, que és l'ànima d'aquest festival Eva, en aquest cas als centres educatius i durant tot el curs escolar. En parlarem amb la directora de l'Eva, la vilafranquina Jordina Biosca. A 10:45 de nou 5 minuts per actualitzar-nos, per estar pendents del temps, per saber què passa a casa, a l'Alt i al Baix Penedès, al segon flash. I a continuació ens retrobem amb l'educadora canina d'Intercanis, amb l'Eva, amb la Neus Bertran, que ens visita de nou. I avui abordem com es pot superar, que no és fàcil, però hi ha solució, l'ansietat per separació del nostre gos. Quan marxem de casa, quan marxem a treballar, quan el deixem sol unes quantes hores, poden ser 7, 8, 10, fins i tot més, potser, i no ho acaba de portar bé. Com el podem ajudar a superar aquesta ansietat? A les 11 tenim el nostre KitKat quinzenal dels dilluns, el Feinejant amb Filosofia, que dirigeix el Pere Martí. A 11:45, últims 5 minuts per actualitzar-nos, per saber què ha passat durant aquest matí de dilluns i com tanquem el matí a les nostres dues comarques, el darrer flash d'aquest matí. I després d'aquest tercer i últim flash informatiu, a 5:45 de 12, saludem la coach i psicòloga del programa, la Montserrat Ferraro, que ens porta el Com ser tu. Avui abordarem les claus per a una bona comunicació a qualsevol àmbit, familiar, de parella, laboral. Tocarem totes les tecles. Així transcorrerà aquest dilluns 4 de novembre al Penedès en xarxa, pendents de la pluja del temps. que ruli la roda d'actualitat, anem a saber com es presenta la setmana als nostres municipis. I la roda comença avui a Ràdio Sant Sadurní, per tant saludem l'Eli Jiménez. Molt bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, arrenquem aquesta roda d'actualitat i ho fem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, arrencant setmana a Avinyonet, on avui fins la una del migdia trobareu la deixalleria mòbil a Avinyonou. També fins a la una estarà l'oficina mòbil d'informació al consumidor a l'Ajuntament de Gelida. I a Sant Sadurní avui arrenca el taller de cuina vegetariana que s'impartirà tots els dilluns d'aquest mes de novembre a les 6 de la tarda al centre Vilarnau i que, com dèiem, arrenca avui amb enrotllats de verdura amb salsa tàrtara i paella de verdures. Demà, la deixalleria mòbil estarà a la plaça del Paper de Sant Pere de Riudebitlles de les 8 del matí a la 1 del migdia. El Pla del Penedès demà organitzant un taller de bijuteria en col·laboració amb l'Escola d'Art i Disseny Arsenal, que serà a les 6 de la tarda a l'Espai Jove del Pla, però amb inscripció prèvia. Mentre que a Olesa, a 6:15 de la tarda, hi haurà un altre taller, en aquest cas, un taller de reanimació cardiopulmonar que es durà a terme a la sala de plens. Seguim dimecres al Pla del Penedès, on de 9 del matí a 1 del migdia, com cada dimecres, hi haurà atenció al consumidor a l'Ajuntament. I també al Pla, a 4:15, a la sala polivalent del Centre Cívic, es presenta el programa Voluntariat per la Llengua. A Olesa de Bonesvalls hi haurà dimecres reunió informativa del projecte de silvopastura al bosc de Can Olivella a les 6 de la tarda al local social de Can Olivella, mentre que a Subirats a les 7 de la tarda es durà a terme el ple municipal, sense una ordre del dia això encara per transcendir. Anem a dijous perquè a 6:45 de la tarda el celler de la Fassina de Can Guineu de Sant Sadurní acollirà una conferència titulada Si la llengua falla, fallarà tot, a càrrec de l'expresident Quim Torra en un acte organitzat conjuntament per Òmnium Cultural i l'ANC de Sant Sadurní. Divendres, el servei de caixer mòbil de la Diputació de Barcelona estarà a la plaça de la Vila de Puigdalba de 10:45 del matí, mentre que a Olesa a les 10 arrenca un taller d'introducció a la marxa nòrdica al Parc de Can Xaco. A Font-rubí diumenge s'instal·larà el bibliobús al Castellot de 10:45 del matí a la 1 del migdia. A Sant Sadurní, a les 5 de la tarda, al Casal Municipal de la Gent Gran es durà a terme una xerrada sobre la soledat organitzada per la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya. També a Sant Sadurní, a 6:15 de la tarda, divendres a l'Índex, es projectarà els Jocs de la Fam 1 en flames. I encara a Sant Sadurní, a mitjanit arrenca la tradicional Romeria Montserrat, que sortirà des de la plaça de l'Ajuntament per anar caminant fins a Montserrat, on dissabte al matí hi haurà la rebuda i durant tot el cap de setmana s'aniran succeint les activitats d'un programa de propostes que podeu consultar detalladament a www.sansadurni.cat. Mentre que divendres a Sant Llorenç organitzen el Copa i Tapa de 8 del vespre a 10 de la nit. Dissabte i diumenge, durant tot el cap de setmana, moltíssimes propostes en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès. Us en destacarem una darrera, i és que a Sant Quintí dissabte se celebra la festa dels Serrallongues de 12 del migdia a 5 de la tarda, que és aquesta jornada prèvia a la Fira Matadegolla, que se celebrarà diumenge de 9 del matí a 3 del migdia, revivint la història de les viles cremades al 1714 amb representacions històriques. Ambientació del municipi en el segle XVIII amb el mercat de productes artesans, zones lúdiques dirigides als infants i també espais per a la promoció dels productes de proximitat. Tot això ho podeu consultar a www.santquintimediona.cat.
Saludem tot seguit la Fanny Vivar des de Canal 20, Ràdio Lèrdola. Bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia. Doncs continuem amb aquesta proposta d'activitats durant aquesta setmana a l'Alt Penedès, concretament amb propostes solidàries, perquè avui a Castellví de la Marca es realitzarà durant aquest matí i aquesta tarda una recollida solidària pels afectats per la Dana, que serà fins a les 7 de la tarda a l'Ajuntament, i també a les cabanyes de 6 a 9 al despatx del tècnic del local social també es recolliran donacions. A Torrelles de Foix la recollida serà demà, dimarts, de 5 al dia 5, a l'Ajuntament de 9 a 2 i també de 4 a 7 de la tarda. I demà dimarts hi haurà la presentació pública de les propostes dels pressupostos participatius 2024 a Sant Cugat Sesgarrigues. Serà a les 7 de la tarda a la sala de plens. I també demà dimarts l'oficina mòbil d'informació al consumidor serà a Sant Martí Sarroca, concretament a partir de 11:15 a la Rambla de Catalunya davant del consultori mèdic. El dimecres el Biblobús Montau serà a les Cabanyes de 11:15 a la 1 al pàrquing que hi ha entre l'escola i la llar d'infants. I a Santa Margarida i els monjos dimecres ens proposen jugar en família a partir de 16:45 a la Casa dels Passos Petits. Es tracta d'una activitat adreçada a infants de fins a I2 acompanyats per una persona adulta. Cal inscripció prèvia via WhatsApp a través del telèfon 630 489 035, ja que les places són limitades. I a la Ràpita, el dimecres a les 6 de la tarda a l'Església, es realitzarà el lliurament dels 36ens Premis Literaris Joan Mañé Guillaumes. També hi haurà l'exposició de les obres guanyadores. És un acte organitzat a motiu de la 51ena Festa del Most de la Ràpita. A Sant Martí Sarroca, a la Biblioteca Neus Català i Pallejà, el dimecres, a partir de 6:45, es conversarà sobre si fills sí o no, conduïda per Francesc Simó. És un debat que s'ha conduït per ell. El divendres dia 8 hi haurà una jornada de donació de sang a Sant Martí Sarroca a les 5 de la tarda a la sala del Polivalent. Serà fins a les 9 del vespre i podeu apuntar-vos al web donarsang.gencat.cat o també trucant al telèfon 93 507 35 66. I aquest divendres 8 de novembre a les 12:10 hi haurà el caixer mòbil a Pax, al carrer Salinà, al costat de l'Ajuntament, i a les 12:55 a Castellet i la Gornal, a davant de l'Ajuntament. És un servei mòbil que permet treure efectiu, consultar els últims moviments, també consultar el saldo, entre d'altres. Passem ara al cap de setmana i és que el dissabte dia 9 a Sant Cugat Sesgarrigues, amb motiu del Dia Internacional dels Drets dels Infants, celebren el mes de la infància amb un espectacle musical. Què somies? Serà a 16:45 a l'Auditori a càrrec de la Bona Confitura. A Pacs del Penedès continuen amb el projecte d'alcaldia de proximitat aquest dissabte a les 4 de la tarda al barri de la Serra, a la Cruïlla dels Camins de la Serra i Can Lleó. A Vilobí, el dissabte al Parc dels Talls, hi haurà una activitat de natura a partir de 11:15 amb la sortida del centre de benvinguda. Es tracta d'una activitat que consistirà en anar dibuixant a la llibreta de natura tot allò que us aneu trobant i és una activitat adreçada per a totes les edats. Anem fins a Sant Martí Sarroca, ja que amb motiu dels actes del centenari del centre, a les 9 del matí hi haurà una conferència col·loqui sobre els Ateneus de Catalunya. Anem ara a les Cabanyes, que hi haurà visita guiada i comentada a l'església de Sant Valentí a les 11 del matí i a les 12 amb inscripcions prèvies a través de lescabanyes.cat. I continuen el dissabte els actes previs de la 51ena Festa del Most de la Ràpita. A 11:15 pels carrers del poble es realitzarà la capta i a les 12 al castell de Penyafort es projectarà un documental. A Sant Martí Sarroca, a les 6 de la tarda a la plaça Catalunya, hi haurà una tabalada conjunta pels petits diables Aristois i les colles convidades i a les 7 tindrà inici el correfoc, que s'acabarà amb una patada de totes les colles al pàrquing de l'Ajuntament. I continuem a Sant Martí, on a les 7 de la tarda al centre es representarà l'obra El Tanatori, a càrrec del grup de teatre El Barretet. I diumenge continuen els actes previs de la Festa del Most de la Ràpita, amb el 29è concurs de poda Paulino Santo Batlle, amb motiu d'aquesta Festa del Most. Serà a partir d'un quart de 10 al costat de l'escola Sant Domènec. A les 10 hi haurà la demostració d'eines de treball de Joan Cortiada, a 11:15 missa solemne amb la participació de la coral L'Amistat i també la 11ª gincama de tractors, tant infantil amb circuit adaptat com d'adults. A Santa Margarida i els Motjos hi haurà torneig d'escacs el diumenge a partir de 9:15 a la societat La Margaridoia i a les 12 al centre de Sant Martí Sarroca hi haurà l'acte institucional de la celebració del centenari d'aquesta associació. També hi haurà cinema amb el cicle Gaudí a les Cabanyes, a les 7 de la tarda el diumenge al gimnàs de l'escola La Cabana, amb la pel·lícula Casa en Flames, i acabem destacant la Festa del Most de Sant Pere Molanta d'Olèrdola aquest cap de setmana, de la qual us en parlarem a la gent del detall.
Anem a Domenys Ràdio, on la Lourdes Meronyo ens acosta l'activitat d'aquesta setmana al Baix Penedès. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat aquí a Sant Jaume dels Domenys, i és que avui a les 7 de la tarda hi haurà un ple extraordinari. Aquest dijous, a 16:45 de la tarda, a la Biblioteca Municipal hi haurà xerrada Marató 3CAT sobre les malalties respiratòries. i durant tot el cap de setmana, 8, 9 i 10 de novembre, arriba la Diada del Vot del Poble, la festa major petita de Sant Jaume dels Domenys, que us ampliarem més abastament a l'agenda al detall de divendres. Pel que fa a dissabte, a les 7 de la tarda, cantada de veneres a càrrec del grup Olla Barrejada. Serà a la Societat Cultural i Recreativa de Sant Jaume dels Domenys. Aquest cap de setmana es fa la 12a pujada a les Ventoses 2024. I el diumenge, al carrer Nou, la tercera fira de comerciants i empresaris de Sant Jaume dels Domenys. A les 9 hi haurà l'obertura de la fira, estants amb empresaris locals i associacions durant tot el matí, servei d'esmorzar, música ambient amb DJ outboard, jocs de taula de fusta i trenet. A quarts de 12, ballada de lluïment de la festa major petita i a les 3 de la tarda la clausura. Diumenge també, a quarts de 3, hi haurà el dinar de la Diada a la Societat Cultural i Recreativa de Sant Jaume dels Domenys. Marxem ara cap a Llorenç del Penedès, i és que precisament aquest diumenge hi haurà matinals infantils al centre. I pel que fa a la comprativa, el dissabte a les 8 de la tarda i dins el cicle Cinema Gaudí es projectarà la pel·lícula La casa en flames. Marxem ara cap a l'Arbós, perquè aquest dissabte celebren la festa dels 30 anys de Jove Baix Penedès. A les 8 es farà l'obertura de portes, a quarts de 9 sopar popular, a quarts de 10 concert amb Emma de Marta Duet, l'Impostors Band Group, Ludi and DJ Oabor. Hi haurà Burró, Català Mecànic, Punt Lila, Irisat, Carpes del Festa Atenció i barra i sopar a càrrec del Buixets de l'Arbós i Reactor Group. Margem ara cap a la Bisbal del Penedès, perquè avui a les 6 de la tarda a la Biblioteca de la Bisbal hi haurà la conferència La Bohème de Puccini. Serà a càrrec del divulgador i musicògraf Albert Ferrer Flamaric. Margem a Bonastre, perquè aquest dissabte a les 12 a la Societat hi haurà l'espectacle infantil El misteri de les bombolles. I a les 8 de la tarda la Societat acollirà el concert Música Popular i de Taverna amb el grup Julivert. Marxem ara cap al Vendrell i us recordem que divendres hi haurà Mercat Setmanal del Vendrell i el dissabte el Mercat Setmanal de Coma-ruga. Ara és el torn d'anar cap a Calafell perquè segueixen amb aquest Sun Cine 31, el Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient, al Teatre Joan Colet. Demà, a les 7 de la tarda, hi haurà la pel·lícula La ruta de los conquistadores. Pel que fa a dimecres, hi haurà la pel·lícula Sintrópica. El dijous, Semillas de sal i pimienta, a les 7 de la tarda. I per finalitzar, a Calafell, el diumenge, hi haurà Observin aquests, Fills de puta, de l'associació cultural Duo Fàcil, a les 7 de la tarda al Teatre Joan Colet. I acabem, com sempre, a Cunit, perquè aquest divendres, 8 de novembre, comencen les activitats del projecte Biblioteques amb D.O., un projecte impulsat pel Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat. A les 7 de la tarda, la Biblioteca Municipal Marta Mata us oferirà un espectacle de poesia i vi de la mà de Josep Pedrals, escriptor i poeta, i la Clara Antúnez, comunicadora gastronòmica i sommelier. Cal inscripció prèvia a la biblioteca enviant un correu electrònic a biblioteca@cunit.cat o trucant al 977-67-48-84. El dissabte celebraran la festa de la castanya de Halloween a l'Institut Ernest Lluch i Martín, que va quedar posposada perquè el muntatge i l'organització provenia de València i era impossible arribar a Cunit a causa de les conseqüències de la dana. Oferiran el túnel del terror i la gincana zombi. Serà de 7 de la tarda a 12 de la nit i són gratuïtes però amb places limitades. El diumenge se celebrarà la tercera edició de la cursa Vent Trail a Cunit després de l'èxit assolit en les dues edicions anteriors. La sortida tindrà lloc a les 10 del matí de l'escola Sol Cunit i la cursa consta d'un recorregut de 12,6 km amb un desnivell positiu de 470 metres, mentre que la caminada ofereix una opció més suau de 5,5 km amb 150 metres de desnivell.
I acabarem aquesta roda d'actualitat explicant com anirà la setmana, aquests propers 7 dies a la capital de l'Alt Penedès, amb el Josep Maria Soler. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs una setmana intensa. De fet, ja és avui un dia intens, amb aquesta pendents tots plegats del temps i de les advertiments i dels anuncis. Avui, justament, hem de dir-vos que en relació a aquesta qüestió, recordar que de fet hi ha diferents ADFs de les comarques de l'Alt Penedès i Garraf que estan o han estat col·laborant el cap de setmana amb les tasques de recuperació a la zona afectada per la Dana a València, però alhora també, des d'ahir mateix i durant aquesta setmana, els xicots de Vilafranca estan fent al seu local social, que el Noi Noi, una recollida de material en solidària per aquesta qüestió, una recollida de material en suport a les víctimes de la Dana al País Valencià. Recullen aliments, productes d'higiene personal íntima, menjar i estris per animals, roba i mantes d'abric, bolquers, així com també galledes, escombres, i ho fan al seu local de Cal Noi Noi. Van començar ja ahir, també avui, a les 7 de la tarda fins a 8:45 del vespre, el dimecres de 7 de la tarda fins a les 9 i el divendres de 7 de la tarda fins a 8:45. El dissabte d'aquesta setmana tenen previst arribar, fer arribar aquest material amb un grup de persones dels xicots que es desplaçarà a València. I encara en relació a aquesta qüestió, recordar que avui s'han suspès les classes de la Universitat Rovira i Virgili, que també té una seu d'infermeria a Vilafranca, i per tant tampoc no hi ha classes d'infermeria a Vilafranca del Penedès a motiu d'aquest avís del temporal. I també encara respecte a aquesta qüestió, dir-vos que el col·lectiu de l'Esquerra Independentista de Vilafranca convoca una concentració aquest proper dijous. Davant la tragèdia, diuen, viscuda al País Valencià, l'Esquerra Independentista de Vilafranca convoca aquesta concentració dijous que ve a la plaça de la Vila a les 7 de la tarda. Bàsicament, per exigir, apunten la dimissió de Carlos Mazón i assenyalen el Partit Popular com a responsable del desmantellament dels serveis públics al País Valencià. Una concentració, doncs, convocada per l'Esquerra Independentista aquest proper dijous a les 7 de la tarda. Serà una setmana intensa també a Vilafranca del Penedès des del punt de vista cultural, podríem dir que intensíssima, perquè fa ja 8 anys que estem a l'espera de la inauguració, que es produirà aquest dimecres, concretament. En presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, hi haurà la inauguració, finalment, del Vinceum de Vilafranca, del nou Vinceum, d'aquest nou Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, que s'inaugura, com dèiem, dimecres al matí. Hi ha una atenció als mitjans de comunicació primer al matí, després a les 11 la inauguració oficial amb les autoritats encapçalades, doncs, com dèiem, pel president de la Generalitat. Això dins del recinte del Vinceum serà dimecres, però alhora també és una setmana intensa des d'aquest punt de vista cultural i pel propi Vinceum, perquè és coorganitzador del Festival Most, el Festival del Cinema del Vi, que també té lloc aquesta setmana. I concretament la seva inauguració es farà amb una gala al Cinema Kubrick aquest dijous a 8:15 del vespre. Una inauguració, doncs, del festival en la seva 13a edició, aquest Most Festival Internacional del Cinema del Vi, que estarà presentada per l'actriu Che Arana i que permetrà també lliurar aquest dijous el Premi Honorífic Most al productor català Tono Folguera, a més de la projecció de la pel·lícula Polvo Seran, del director Carles Marquès Marcet, que s'estrena, doncs, o es preestrena aquí a Vilafranca del Penedès en el marc d'aquest festival Most que s'enceta, doncs, aquest dijous, i durant els propers dies també tindrà diferents punts destacats d'activitat cinematogràfica vinculada al món del vi aquí a Vilafranca del Penedès. També en relació a diferents activitats que podem recollir aquests propers dies, des del punt de vista cultural i de promoció del territori, dissabte a les 7 de la tarda es fa una nova edició de l'espectacle Vins Negres del Penedès al Claustre dels Trinitaris a partir de les 7 de la tarda el dissabte, amb aquesta mostra de vins negres del Penedès, música i gastronomia. I diumenge hi ha també un concert de la Penedès Film Orquestra. Serà a les 7 de la tarda a l'Auditori Municipal de Vilafranca.
Gràcies, Josep Maria, i molt bona setmana.
Igualment.
Així transcorrerà la setmana als municipis de l'Alt i el Baix Penedès. I ara són 9:45. Tenim la primera cita d'aquest dilluns amb l'actualitat Alt i Baix Penedesenca.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Repassem l'actualitat penedesenca, les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Ja estan diferents iniciatives des de l'Alt Penedès per donar suport als afectats pel temporal de la Dana. Membres de les ADF del Penedès i el Garraf s'hi han desplaçat i els Xicots de Vilafranca estan organitzant una recollida de material. Diversos vehicles i voluntaris de les associacions de defensa forestal de la comarca s'han desplaçat al País Valencià per donar suport a les tasques per lluitar contra els efectes de la riuada provocada pel temporal de la Dana. La Federació d'ADF de Catalunya ha organitzat diversos convois. El divendres hi participaven membres de l'ADF de Avinyonet del Penedès amb un vehicle i tres voluntaris que es desplaçaven cap a les zones sinistrades. L'endemà dissabte van sortir també quatre vehicles de les ADFs de l'Alt Foix i de Sant Martí Sarroca amb sis voluntaris de Torrelles i tres de Sant Martí, dos conductors de camió i una voluntària de Ribes. Els voluntaris s'han trobat allà un desastre de gran magnitud i pensen que hi ha feina per molt de temps per tornar a la normalitat. D'altra banda, la colla castellera dels Xicots de Vilafranca organitza una recollida de material en suport a les víctimes de la Dana. Recolliran productes d'higiene personal, també aliments i estris per animals, a més de mantes d'abric, bolquers, així com pales, galledes i escombres. Protecció Civil envia alertes als mòbils de Tarragona. Al voltant de les dues del migdia d'ahir va arribar una notificació avisant de la previsió de pluges continuades i torrencials durant tot el dia d'avui. Ahir al migdia, sobre les dues, els mòbils de diferents comarques de Tarragona, entre elles el Baix Penedès, van rebre una alerta de Protecció Civil. El missatge avisava de la previsió de pluges continuades i torrencials a partir de la mitjanit d'ahir. També es donava a conèixer que la mobilitat està restringida, excepte els serveis essencials, i que les activitats escolars, universitàries i esportives queden suspeses durant el dia d'avui. L'Ajuntament de Santa Margarida i els monjos informa sobre l'ajuda a les víctimes de la Dana. Ajuntaments del territori com el de Santa Margarida i els monjos estan comunicant aquests darrers dies que s'estan coordinant amb les institucions municipalistes catalanes i valencianes per gestionar l'ajuda cap als afectats pel temporal. Un cop determinades les necessitats concretes i com canalitzar la resposta solidària, es donarà a conèixer com vehicular aquest suport per qui vulgui col·laborar. Aquest darrer cap de setmana, l'Ajuntament de Santa Margarida i els monjos explicava a la seva web que de moment no recomana la recollida de material i aliments per les dificultats en el transport de les mateixes. D'altra banda, organitzacions com Creu Roja ofereixen canals per fer aportacions d'ajuda per qui prefereixi aquesta opció. Reus i Barcelos són els rivals de Champions del Noia Freixenet. 15 dies després del pròxim duel d'hoquei Lliga, el Reus tornarà a visitar l'Olímpic de l'Ateneu, en aquest cas per estrenar la fase de grups de la Champions League, després de classificar-se en primera posició del grup 1 de la fase prèvia. Per la seva banda, Voltregà i Herringen jugaran la Europe Cup i el Follonica la nova WSE Trophy. El sisè equip que completarà aquest grup A és el Barcelos portuguès, que ha quedat primer del grup 2 després de superar l'Sporting. La Champions estrenarà format aquesta temporada. La fase de grups estarà formada per dos conjunts de sis equips, dels quals els quatre primers classificats s'enfrontaran en una eliminatòria de quarts de final a doble partit que determinarà els participants a la Final Four. Així doncs, la fase de grups constarà d'un total de 10 jornades que es disputaran en dijous entre el 21 de novembre i el 27 de febrer.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 9:45.
Els esports.
Aquesta primera hora dels dilluns ens serveix per apropar-vos un parell d'imperdibles setmanals. La roda d'actualitat, amb tot allò que passarà durant la setmana a les nostres comarques, i els esports que arrenquem ara i que recullen els resultats del cap de setmana, l'anàlisi, els propers partits i la veu dels protagonistes de la jornada. Un espai que avui obrim amb la Champions League d'hoquei patins, que arrencava aquest cap de setmana amb la fase de qualificació. Una fase que ha disputat el Calafell, enquadrat en el grup 3, i que es classifica com a segon de grup per disputar la fase de grups de la màxima competició europea. En té tota la informació la Lourdes Meroño, que ens resumeix el que ha estat un cap de setmana intens pels calafellencs amb 3 enfrontaments en 3 dies.
Així és, Sílvia, i el Calafell no va fallar en el primer partit de la fase de grups de la Champions disputat a Valongo, on va aconseguir una gran victòria contra el Diesbach, que només va poder plantar cara durant la primera meitat. El Sergi Folguera, amb 5 gols, va fer una actuació estel·lar. L'1-4 era un resultat que reflectia la superioritat d'un Calafell que havia sentenciat el partit amb encara un quart d'hora per jugar. Però encara hi hauria temps per a més gols. Pulverini i Folguera, amb 2 gols més, van marcar per al Calafell, mentre que Rui i Kislin ho van fer pel Diesbach, amb un 3-7. El Calafell, l'endemà, va caure a casa del Valongo a la Champions League amb un 3-5, en un partit on va anar de menys a més, tot i la derrota. L'equip local va començar el partit amb poca intensitat i concentració, cosa que el Valongo va aprofitar per avançar-se ràpidament al marcador, mostrant una superioritat notable durant la primera part. Els errors defensius del Calafell i la precisió dels rivals van marcar una diferència difícil de remuntar. Ahir, el Calafell s'enfrontava al rival AD en un partit que van quedar 4-5 a favor del Calafell i que ha finalitzat en la segona posició del grup 3 i jugarà l'Eurocup. Un equip ple de joventut i amb molt de futur per davant. Els golejadors van ser Sergi Folguera, Mavi, Matías Pulverini i Olmos. El rival per disputar els vuitens de finals serà el vigent campió, l'Igualada. L'anada serà a Igualada el dissabte 30 de novembre i la tornada al Joan Ortoll es jugarà el 14 de desembre. L'entrenador, el Guillem Cabestany, ens feia aquestes declaracions.
Un cop acabat els 3 partits, la veritat és que estem força contents de com ha anat tot el cap de setmana. Era una eliminatòria bastant complicada, però tot i així penso que hem fet 3 bastant bons partits i segurament els 2 millors contra els 2 millors equips portuguesos. Hem vingut amb un equip bastant jove i hem pogut treure bones conclusions. Els joves han estat prou bé, han anat creixent durant el cap de setmana. Així veiem que sí, ens poden ajudar més endavant i penso que hem seguit millorant i treballant coses a nivell tàctic bastant bones. Ara, doncs res, quan ens toqui encara l'Acers, doncs queda una Acers molt, molt complicada, amb molts equips bons per intentar tirar endavant aquesta competició, però bé, confiança de poder-ho fer bé també en aquesta competició.
I aquest dimecres el Parlem recuperarà el partit de l'Hockey Lliga a 9:15 de la nit, quan s'enfrontarà al pavelló del Joan Ortoll contra el Voltregà.
I després de la jornada europea, tornem a casa per repassar la 5a jornada de l'Hockey Lliga, que ens ha deixat, entre d'altres, una derrota del Patí Vilafranca a Caldes. Ens ho explica des de Ràdio Vilafranca l'Eric Guijarro. Bon dia, Eric.
Molt bon dia. Doncs així és, derrota del Patí Vilafranca a la pista del Caldes per 3-2, un partit en el qual els vilafranquins van tornar a mostrar aquesta cara tan lluitadora, tan guerrera, que estem veient al llarg del que portem de temporada, de les 5 jornades que s'han disputat. De fet, l'equip, tot i veure's amb un marcador en contra, només començar el segon temps, va saber respondre i va saber capgirar la truita. El partit marxava al descans amb 0-0, cap gol per cap dels dos equips, i quan només portàvem un minut de la segona meitat, el Caldes, amb gol de Marc González, que s'avançava al marcador. El Patí Vilafranca tirava d'orgull i també de qualitat, com la que va mostrar Bernat Yeste 4 minuts després, arrencant des de pista pròpia, gairebé des de la seva mateixa porteria, creuant la pista, controlant la bola, plantant-se dins l'àrea i superant el porter per fer l'1-1. Un golaç, un dels gols, segurament, de la jornada, com també el que va protagonitzar Roger Montserrat, superant per alt el porter amb una potent canonada des de davant de l'àrea rival, fent l'1-2 a 6:31 pel final. És a dir, quedava poquet temps, el Patí Vilafranca situava per davant el marcador, però no va aconseguir gestionar aquesta renda de només un gol. I mig minut després, amb temps mort pel mig, el Caldes, que aconseguia empatar 2-2, gol de Biel Pujades, només 30 segons després de l'1-2 vilafranquí, i ja a 1:51 pel final, el Caldes, que es tornava a situar per davant el marcador, fent el 3-2 definitiu, gol de Biel Pujades. Així doncs, el Vilafranca, que no va poder treure cap punt de la seva visita a Caldes, tot i lluitar, tot i mostrar una bona versió i també tot i somiar durant fases del partit amb 3 punts que haguessin anat molt bé a efectes classificatoris. Anem a escoltar el porter del Patí Vilafranca, Xus Fernández, analitzant aquesta derrota de l'equip.
Bueno, ara dolenta, perquè veníem a guanyar i se'ns escapa al final després de tot l'esforç per un error d'un mal rebot meu, i és una pena perquè veníem a pels 3 punts i ens en anem de 8. Estem competint molt bé, però ens falta potser agafar una mica de distància, donar els partits, no anar tan a remolc. Sí que és veritat que competim molt bé, a diferència del que ens va passar la pretemporada, que ens va costar agafar el ritme. Però bueno, penso que anem en el camí adequat i ens falta fer algun golet més. Penso que darrere estem bé. Així que bueno, hem de seguir la jornada número 5, crec. Encara queden molts partits. Nosaltres els objectius els tenim claríssims. Hem de competir qualsevol partit i treure punts de qualsevol partit. No ens posem cap objectiu que no sigui puntuar.
Doncs veurem si el Patí Vilafranca ho pot aconseguir en properes jornades. Pel que fa als resultats d'aquesta 5a jornada de competició a l'Hockey Lliga, els marcadors han estat els següents: Sant Just 2, Lleida 2, Vic 1, Barça 3, Caldes 3, Patí Vilafranca 2, Igualada 5, Liceo 1. El partit entre el Picat i el Coi, que va quedar ajornat per aquesta situació de dana que ha tingut lloc a la Comunitat Valenciana en els darrers dies, i evidentment l'Alcoi, que dins d'aquestes dificultats per desplaçar-se, doncs el partit que no es va disputar, es trobarà una nova data. Queden dos partits per disputar-se, els que ja comentàvem: el Noia Reus, aquest dimecres a 9:15 del vespre, i també dimecres a la mateixa hora el Calafell Voltregà. Ràpidament dic que el Patí Vilafranca tanca la jornada en 12a posició, amb 3 punts, i aquest proper cap de setmana, diumenge a 4:45 de la tarda, rebrà la visita del Vic. Com diem, entre setmana, partit del Noia.
Tancarem el repàs a la màxima categoria de l'hoquei patins amb el Noia, que, com deia l'Èric, dimecres recupera aquesta 5a jornada enfrontant-se al Reus, com ens explica l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní.
Com bé dius, una setmana de descans és el que ha viscut un Noia que no es tornarà a posar els patins fins dimecres per rebre el Reus a casa a partir de 9:15 del vespre en la 5a jornada de l'Hockey Lliga. Es tracta del partit ajornat per la fase de qualificació de la Champions League, on hi ha pres part el seu rival, el Reus. Setmana de doble enfrontament domèstic, i és que, a banda d'aquest partit que comentem de dimecres, la competició no s'atura i aquest cap de setmana es disputa també la 6a jornada, amb el Noia desplaçant-se dissabte a Sant Hipòlit per enfrontar-se al Voltregà a les 8 del vespre. Pels dos partits, els roig i negres miraran de recuperar una peça fonamental de l'equip, el sadorninenc Jordi Bargalló, que es va lesionar a la Supercopa d'Espanya que es disputava a Riazor i que encara no ha disputat cap minut en l'Hockey Lliga. El tècnic del Noia, Carlos Cortijo, fa balanç del que va de curs i de la bona dinàmica de l'equip, que malgrat tot explica que té molt marge de millora encara.
Bueno, el balance de los primeros 4 partidos a nivel resultados es bastante positivo. Hemos encadenado una dinámica positiva con 2 victorias consecutivas en casa y una tercera, nuestra primera, fuera de casa en derbi, pista complicada. Por lo tanto, esto nos da fuerza y nos ayuda a trabajar con más confianza, con más seguridad, con más tranquilidad. Y en esto nos ocupamos, en trabajar. Tenemos que mejorar muchas facetas del juego, muchas situaciones. y nada, en ello estamos. Por lo tanto, pues bueno, insisto, contentos por el resultado. Al final los tres puntos siempre son muy importantes y se enfoca la semana pues de otra manera. Muy alerta, muy concentrados, porque sabemos que todo tiene muchísima dificultad, y a trabajar duro para seguir mejorando i de línia ascendente com a equip.
Immersos, com dèiem, en aquesta bona dinàmica, el noi es prepara ja per disputar dimecres el proper partit. Serà a casa a 8:45 del vespre contra el Reus.
I canviem de categoria, però no d'esport, i és que en el grup nord de l'Hockey Lliga Plata, el Vendrell visitava l'Igualada i tornava a casa amb una nova victòria. Oi, Lourdes?
Doncs sí, Sílvia, nova victòria pel Vendrell. En aquest cas, se la jugava contra l'Igualada i van quedar 0-2. Amb aquest resultat, el club d'esports Vendrell està en tercera posició a la taula classificatòria amb 9 punts. El Toni Porta, entrenador del Vendrell, ens feia aquestes declaracions.
Doncs la veritat és que va ser un partit molt competit, però no crec que vam fer el partit que tocava, perquè ens enfrontàvem a un molt bon equip, amb jugadors molt joves, físicament molt, molt ràpids, sense que apreten molt i deixen jugar poc. I bé, va sortir prou bé, en la defensa estàtic no vam patir gaire, a més vam tenir la porteria amb un Xevi Arcas espectacular. I bé, però bé, tot l'equip molt bé, sortint la contra molt ràpid, i bueno, ens vam adelantar 0-1, això ens va donar tranquil·litat. I després a la segona part vam poder fer el 0-2 amb una bona jugada també que havíem preparat. I la veritat és que content, perquè és una pista molt complicada, amb una Igualada que ahir estàvem tots els jugadors disponibles, que a vegades tenen baixes perquè van amb el que lliga i tal, però ahir no, hi eren tots, i llavors encara la victòria té més mèrit.
El pròxim partit serà dissabte vinent a 8:15 de la tarda, quan el Vendrell rebrà el Mataró.
I ara sí, deixem l'hoquei patins, ja anem a repassar la jornada futbolística encapçalada pel Degà Penedesenc, pel Futbol Club Vilafranca. Eric, com vulguis.
Doncs som-hi. La realitat és que el cap de setmana, en termes de Futbol Club Vilafranca, doncs no ha portat massa bones notícies. Aquesta és la realitat. Derrota per 0-3 davant el Sant Mauro. Com a dada, dir que era el primer enfrontament oficial entre els dos equips de tota la història. El Sant Mauro, que relativament és un equip jove, en comparació amb Vilafranca, que enguany celebra aquest 120è aniversari. Com dèiem, pel que fa al partit, poques lectures positives es poden treure d'un Vilafranca que novament va tornar a pecar amb errades greus en defensa, no errades en sistema, sinó errades puntuals en accions que es paguen ben car, amb indecisions o també falta d'entesa entre porters o defensa. I així és com van arribar la majoria dels tres gols que l'equip va encaixar. El primer va ser el minut 55, gol d'Eric Compte, el 70 el segon d'Utger Sastre i el 73 gol d'un ex, d'Isaac Olmo, un jugador que l'any passat militava al Futbol Club Vilafranca. Així doncs, derrota per 0-3 en un partit que, també cal dir-ho, amb 0-0, novament el Vilafranca tampoc estava de sort amb els Liniers i li anul·laven un gol per fora de joc al minut 46, és a dir, el temps afegit de la primera meitat. Un fora de joc força discutible, més que discutible, i que també revisant les imatges és una mica com el de la setmana anterior al camp del Figueres. Però sigui com sigui, aquell gol no va pujar el marcador i els àrbitres i els liners no es poden controlar. El que es pot controlar és que el que passa sobre la gespa, i aquí el Sant Mauro també va estar més encertat. Al final del partit, entrevista amb David Vilajoana, amb el nostre company Josep Cansino. Escoltem les valoracions del tècnic.
Quina lectura fa del partit?
Bé, merescut. Res a dir. No ha sigut un partit de gran joc, però considero que ells han anat més i millor. I nosaltres ni anem ni funcionem, vull dir, hem de replantejar-nos moltes coses. Així no anem enlloc, evidentment.
L'equip no juga malament, l'equip triangula bé, l'equip posicionalment podríem dir que està bé, pressiona bé, però hi ha moltes errades en les quals penalitza molt l'equip.
Sí, però això no es juga bé. Jugar bé és fer tot, no una part. i jo no em puc conformar amb això. És a dir, errades, bueno, el futbol és un joc d'errades, però hi ha errades i errades. El primer gol és lamentable. És lamentable i és... Això no, vaja, no s'entrena. Per tant, no ho sé, a partir d'aquí, el tercer gol és una altra errada clamorosa. No sé, és un tema de fer rentat de cervell perquè és un equip que, com el sucre, es fon ràpid. Vull dir, davant de l'adversitat no sap girar la truita i vaja, però ja et dic, hem de trobar solucions, hem de trobar jugadors que ens aportin allò que necessita l'equip i hem de sortir. Evidentment els objectius canvien i ara l'objectiu és no creure'ns que som l'hòstia, sinó que hem de començar de zero. Aquest equip ara està per sumar un punt.
Perquè l'equip ofensivament tampoc ho fa malament, o sigui, ha canviat peces, en el qual sí que han espitjat una mica més a l'equip en busca del primer gol, però a partir d'aquí, quan la pelota ja es perd, és on arriba la part, jo diria que anímicament l'equip baixa molt, sobretot quan encaixa el primer gol. Què es pot fer?
Bé, és a dir, el futbol està fet de persones i hi ha persones que tenen caràcter, hi ha persones que es fonen, hi ha persones que davant de l'adversitat encara s'enfonsen més, hi ha altres que tiren endavant, això cadascú, com cada mes no hem fet psicotècnics, doncs això t'ho trobes quan tens l'equip davant de les adversitats. Espero i desitjo que no sigui un equip que davant de l'adversitat vagi amb el cap cot. Quan les coses no surten bé, el que ha de fer és menjar-s'ho tot. Sortir, barallar-se i no conformar-se amb simplement planyers de la situació. Ja et dic, és un tema de cap, m'haig d'encarregar de trobar jugadors que davant de l'adversitat facin passos endavant i és el que hem de trobar. No em serveix això de que, bueno, baixen, sí, però a mi m'és igual. I està clar que les circumstàncies de la vida, això és res, són tonteries com foteses com comparat amb altres coses. Per tant, escolta, el que han de fer és fer pas endavant. I els passos endavant es fan focalitzant, anant-hi més, agafant-se el camp, quan les coses van difícils és intentar-ho, no mirar a terra, això és el que s'ha de fer, és un treball psicològic, jo no sóc psicòleg, però t'asseguro que el que miri a terra no tornarà a jugar.
Molt bé, ara doncs queda molta lliga, ara ve el dimecres ve la Copa, que segurament és una de les coses d'aquestes, segurament que no deu ni pensar amb la Copa, el que més li preocupa és realment a l'equip. Per la setmana que ve visita el Castelldefels i el següent aquí a casa davant del Sant Just. Són tres partits en el qual intentarà doncs reprendre una miqueta, no? Revifar amb aquest equip, que mentalment i moralment deu estar molt, molt baix, perquè veuen que intenten però que no poden i sobretot això, no? L'assignatura pendent és intentar corregir doncs, aquests errors que fa doncs, panetjar molt a l'equip i buscar el gol el més important possible i el més ràpid possible.
Sí, no, el partit de dimecres ens anirà bé. Jo sóc dels que penso que abans jugues, aviam si ens serveix per agafar força, ànim, com tu dius, confiança. Hi ha jugadors que no estan participant que tindran l'oportunitat de participar i de demostrar. I ja et dic, a mi jo trobo que ens ve en un bon moment aquest partit perquè a part és un equip de tercera, espero i desitjo que estiguin mentalitzats, espero i desitjo que demostrin la vàlua i en aquests partits, aquells que no han comptat tant com que haurem de repartir minuts, espero que demostrin que poden estar en l'equip perquè si en algun moment hi ha alguna oportunitat per entrar en aquest equip és ara, perquè els que estan no ho estan fent prou bé, per tant és el moment de que si algú té interès en fer-se el lloc en aquest equip és en aquests moments.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, molta força, molts ànims i segur que l'equip pujarà, anirà cap amunt, segur.
Esperem-ho així, per això treballem i per això intentem cada dia entrenar millor.
Doncs aquí estan les paraules de David Vilajoana. Ràpidament, marcadors de la jornada, la setena jornada de competició a la Lliga Elite. Horta 3, Figueres 0, Vilanova 0, Atlètic Sant Just 1, Rubí 0, Can Vidalet 3, Vilafranca 0, Sant Mauro 3 i Manlleu 0, Vic 0. Es van ajornar tres partits, el Palamós Valls, el Poble de Mafumet Castelldefels i també el Rapitenca Lloret, aquests tres partits que tenen presència d'equips de la província de Tarragona i, per tant, per les restriccions vigents, tampoc es disputaven aquests partits, ja que els equips de la demarcació havien de fer els desplaçaments pertinents. Per tant, es buscarà nova data. Pel que fa als vilafranquins a la classificació, tanquen la jornada dotzens amb 6 punts i Aquest proper diumenge, a les 12 del migdia, visitaran els Canyars de Castelldefels. Serà a les 12 del migdia, un Castelldefels que es troba en sisena posició, amb 10 punts, a prop de la zona alta. El Vilafranca, que veu amb el pas de les jornades com segueix encaixant masses gols i també va perdent pistonada a la classificació. Seria una bona oportunitat diumenge per començar a revertir la situació. Un Vilafranca que, a més, pràcticament no tindrà descans aquesta setmana, ja que dimecres, com escoltàvem a l'entrevista, tindrà partit de Copa Catalunya, cinquena eliminatòria d'aquesta competició. El Vilafranca, dimecres a les 8 del vespre, rep el Mollerussa, el Municipal, un partit que serà amb accés gratuït pels aficionats i que serà un dels que jugarà al llarg de dimecres, que es disputaran en principi, si no hi ha cap canvi, tots els següents. A partir de les 5, Badalona, Europa, a 7:15, Tona, Olot, a les 7, Grama, Cerdanyola, a 8:15, Vic, Sant Andreu, a la mateixa hora, Roda de Barà, Manresa. Després del partit del Vilafranca, arrencarà 9:15 al Castelldefels, Sant Cristòbal, a 9:15, la Sénia, Terrassa, a les 9, Manlleu, Badalona, Futur, i també a les 9, Prat, Lleida, Esportiu. A partir de la setmana que ve us expliquem les aventures del Vilafranca en aquesta Copa Catalunya i també, evidentment, el que faci en el seu desplaçament a Castelldefels. Com us comentàvem, diumenge a les 12 del migdia, el Vilafranca ha de reaccionar, ha de fer-se fort en defensa i, sobretot, mirar de puntuar, sigui com sigui.
Doncs moltes gràcies, Eric Guijarro, i que vagi bé la setmana que just encetem.
Doncs sí, i abans d'acabar, ja que tenim una estoneta, comentar que en clau d'hoquei lliga, que abans ho hem comentat, tindrem la setmana que ve també jornada intersetmanal, així que dilluns que ve també us portarem, a banda del que passi el cap de setmana, també d'alguna manera avançant els partits de la que ve. El dia 13, a 9:15, Noia Alcoi, també Calafell Lleida i Patí Vilafranca Reus. Tindrem jornada intersetmanal dimecres de la setmana que ve, el dia 13. Per tant, dilluns que ve, jornada i prèvia. Això no s'atura.
Que vagi bé.
Molt bona setmana.
Amb els esports posem el punt i final a aquesta primera hora de Penedès en xarxa. Ens en queden encara un parell més. Ara fem una pausa, el butlletí de notícies de les 10, i a les 10:06 seguim parlant de l'Eva Ludens.